El matí de Ràdio Sabadell. Illa Est.
Illa és excel·lència i, de fet, crec que tots els convidats que tenim avui a la taula ho són. Ens acompanya el director del centre, Agustí Hurtado, benvingut.
Hola, bon dia.
I un, no sé com dir-li, una alineació titular...
Lo mejor de la casa.
Lo millor de la casa, la Meritxell, el Jan, la Débora i la Nicole. Benvinguts a tots quatre.
Hola, bon dia.
Som tants que hem de fer allò mans i mànigues compartint micròfon i tal, o sigui que si hi ha algun moment que us el senteu de lluny és perquè, escolta, aquí estem a l'Estudi 2 ara fent aquest gran canvi que està afrontant a Ràdio Sabadell i no hi cabem tots, però volem que vingui tothom. Agustí, excel·lents.
És que som molts excel·lents els que tenim a la ciutat. Bueno, sí, avui volíem tancar la secció amb els alumnes excel·lents, no? Una mica en l'excusa del lema del curs, que era de tots colors, no? L'escola ens definim com una escola inclusiva on tothom hi té lloc, no? Però últimament en el debat educatiu, en el debat pedagògic, no? Això de la inclusió pues, comença a ser una mica qüestionat, que si la diversitat pot posar entrebancs per a aquells alumnes que són més talentosos i tal, no? I nosaltres, pues, no estem en aquesta línia. Pensem que els alumnes no veuen afectat el seu talent sota un concepte d'inclusió, sinó que tothom té el seu lloc. I a més, els alumnes talentosos són més talentosos també en valors, no? No només en excel·lències professionals, com és el cas, sinó que pues, també en valors comparteixen un espai en el que tothom hi té cabuda, tinguin més o tinguin menys talent, no? I això és el que es diu una escola inclusiva, no? I llavors pues, hem dit, pues, ara anem amb els excel·lents, que també tinguin el seu moment, que sempre parlem d'aquelles necessitats educatives especials, no? Els esforços que fa l'educació i les escoles, no? per incloure a tothom, no? I que no va en detriment pues, dels alumnes excel·lents, que són més excel·lents encara en una escola inclusiva, no?
Quan es parla de la inclusió, sempre surt el tema del finançament, no? De si hi ha prou mitjans per intentar posar aquestes eines i a facilitar aquesta integració de tota la diversitat. I llavors, clar, sempre hi ha aquest Sant Benet, no? Que dius ai, que potser són un llast pels que tiren més.
No, mira, els recursos mai són suficients, no? I aquí tothom s'omple la boca que l'escola sigui inclusiva, que sigui integradora, que sigui diversa, vale, molt bé, però si tu veus això, si tu veus l'escola com una despesa, doncs difícilment aconseguiràs que l'escola sigui inclusiva. L'educació és una inversió, de futur, tant pels alumnes excel·lents com pels que tenen uns altres talents, que potser no és l'excel·lència, però sí és el poder sortir-se en una professió. No tothom ha de ser excel·lent, no? Sinó que ha de ser, sobretot, feliç dintre de les seves possibilitats i, a més, si és excel·lent i talentoso i pot participar en els events que han participat els alumnes que portem avui, doncs hi ha lloc per tothom, no? Però no podem veure l'educació com una despesa. L'educació és una inversió i sense aquesta inversió no hi ha futur.
En tots els casos hi ha necessitats especials a cada un dels grups que ells han participat?
Sí, sí, sí. En els grups, en el seu grup classe, doncs hi havia alumnes amb dificultats, no? Bueno, i fins i tot el Jan, que és daltònic, no? Dissenyador gràfic daltònic, no? Que van pensar, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a llevar adelante, no? Crec que has tret un 10, no?, en el teu projecte final, no? Sí. Vull dir que les necessitats educatives o les especificitats no són un impediment pel talent.
Jan, i tu t'hi has trobat que quan dius daltònic o algú et pregunta ja és com, ui, ja contem que tu no, eh?
Bueno, o sigui, a la gent normalment és com que li sorprèn molt, així de primeres. O sigui, no sé, la gent com que no pot arribar a pensar que en un món com és el disseny, on és tan important el color, una persona que veu malament els colors s'hi pugui dedicar. Però, bueno, realment no és cap barrera, perquè al final també des de l'escola es potencia molt també el treball en equip, i, bueno, dins del disseny en general normalment sempre es treballa en equip, llavors sempre tens algú que et pot ajudar en qualsevol cosa i, bueno, no acaba sent tampoc cap problema.
Crec que tant tu com la Dèbora heu participat en un espai de talent jove de la Generalitat de Catalunya, oi? Expliqueu-nos una mica entre els dos l'experiència, va.
Doncs vam assistir, crec que va ser la setmana passada.
Divendres passat, sí.
Divendres passat. Eren tres torns diferents, vam estar en tres taules diferents que estan compostes per professors professionals i diferents alumnes, i havíem, doncs, de presentar-nos una mica, bueno, i que els professionals donguessin una mica de feedback també de com era la nostra presentació, els nostres treballs i de més.
Sí, básicamente era presentarnos al mundo como profesionales, ya con, no como estudiantes, porque esa era mi presentación. Ya no puedo decir que soy estudiante, ahora soy una futura profesional. Entonces era básicamente eso, quitarnos un poco el miedo de presentarnos al mundo y que nos viesen, nos diesen sus consejos y nos dijesen, bueno, dónde podemos mejorar, qué podemos hacer para ir cambiando cosas, ser diferentes y ir mejorando cada día.
Aquesta iniciativa que li diuen APED, no?, del Departament d'Educació, què significa o com us han plantejat que està enfocada?
Sí, significa lo de artes plásticas y diseño en acción, sobre todo para potenciar lo que es el sector de la educación en las bellas artes, dar como este impulso, esta ayuda a reconocer un poco el valor de lo que significan las bellas artes también y el diseño.
I què veu explicada a vosaltres? Com us veu? Bueno, doncs jo soc...
Doncs jo vaig començar justament amb això, que era dissenyador gràfic i daltònic, i després, doncs, era explicar una miqueta els millors treballs que hem fet durant el curs, bueno, presentar-me com les meves qualitats com a dissenyador.
I quins són aquests treballs?
Doncs el primer que vaig presentar va ser el projecte final de curs, que era un llibre sobre disseny gràfic i daltonisme, que, bueno, doncs volia potenciar això, no?, i al final explicar-li a tothom que, tot i ser dissenyador gràfic, no passa res per ser daltònic, i que no és una barrera, sinó que al final també, doncs, et pots acabar especialitzant en altres coses o potències altres coses del disseny, que no només el color, que el disseny hi ha moltes coses importants a part del color.
¿Y en el teu cas, Débora?
Sí, yo me presenté como una ilustradora sin miedo al uso del color. O sea, arriesgarme un poco en ese sentido. Y lo que presenté fueron algunos trabajos a destacar, que trabajo con una asociación, un club de fútbol que es Aristoi, que trabaja sobre todo en Campuchaner, que se trata sobre todo de la inclusión social de los niños de Marruecos, de Gambia, Senegal, y sobre todo ese trabajo de cartelería que he estado haciendo con ellos. También el proyecto final, que es sobre todo la creación de postales ilustradas de mi país, Honduras. Y esa ha sido un poco mi carta de presentación.
Tu els has vist, aquests treballs, Agustí?
Sí, sí, sí. Pues, excel·lents. Jo et dic que el del Jan va tenir un 10, la Débora també un excel·lent, la Nicole crec que és matrícula d'honor, no?, del projecte, del curs, i la Txell també un 10, no? Vull dir, no, treballs excel·lentíssims, sí, sí.
Txell, en el teu cas, fas una participació en un programa europeu de recerca de joves talents que crec que es diu High Potentials. Explica'ns una mica.
Doncs, bueno, aquest programa tractava de que les escoles enviaven 3 o 4 propostes de portafolis d'alumnes, i aleshores, doncs, una altra persona externa d'un altre país, entre unes aproximadament 130 propostes, escollien 30 alumnes que venien de qualsevol país d'Europa. Aleshores, doncs, aquests alumnes seleccionats, teníem un primer dia on fèiem una presentació sobre un projecte del nostre portafoli que ens havien escollit i que havia de ser en 5 minuts i en anglès. I, sí,
wow.
Sí. I el segon dia, doncs, tractava d'explicar una mica el nostre portafoli amb diferents agències que ens havien vist el primer dia. Quan presentaven, doncs, hi havia allà unes agències i estudis de tota Europa, alguns que, doncs, són molt importants, i defensar-nos una mica. I, bueno, aquest va ser el repte.
On t'ha tocat fer-ho? En quin espai o en quin lloc?
Va ser a l'auditori del Museu del Disseny, que bueno, doncs, Era tot un repte, perquè al final, doncs, allà a l'escenari té una pantalla enorme, aquest auditori, i, doncs, cap bastanta gent, I bueno, que això era un idioma que no és el meu natiu i doncs, davant de gent important. Va ser un repte, però bueno, al final després és gratificant un cop afrontes aquesta situació que al principi fa una mica de por, doncs ja un cop t'hi has trobat i veus que doncs, pots fer-ho, doncs és molt gratificant.
Clar, però suposo que el momentet aquell d'abans d'entrar imposa, no?, un entorn així.
Sí, sí, moltíssim. Al final, sí, ja quan has de fer una presentació important de classe amb persones que ja has vist moltes vegades i estàs en un entorn familiar, tot i així sents una mica de nervis, doncs en un espai que és totalment desconegut, amb persones doncs, que saps que potser et poden oferir inclús feina o persones que no coneixes i en aquest espai amb els focus a la cara, doncs home, imposa bastant, imposa bastant.
Déu-n'hi-do. I en el cas de la Nicole, premiada en aquesta convocatòria dels Premis Noves i Nous Professionals, que més té mèrit, perquè si se n'ha donat fins i tot una gent de Terrassa, Nicole, vol dir que ha de ser un talent ja que és superevidentíssim, no? Com va anar això?
Bueno, fue bastante bien. Bueno, básicamente entregué el proyecto final que hice en la escuela y, bueno, se basaba en una colección de moda que, bueno, tenía inspiración japonesa. Y, bueno, lo más importante es que reutilizaba el denim. Entonces, con ese trabajo pude entrar en la categoría de economía circular y, bueno, básicamente en ese trabajo explicaba cómo, bueno, concienciar sobre las repercusiones negativas del fast fashion y bueno, reutilizar la ropa, darle una vida nueva.
Us ho pregunto a tots, eh? Allò no espereu que us ho demani directament, però el fet aquest de dir, ostres, doncs, amb la feina que veig feta ara, tal com me l'han puntuada i participant cadascú d'alguna d'aquestes iniciatives, com veieu ara l'accés al món professional? I si veieu que el fet d'haver treballat d'aquesta manera i d'haver obtingut aquestes qualificacions i aquests reconeixements ajuda a anar unes passes per endavant?
A veure, jo crec que haver fet el projecte que hem fet i al final doncs, si s'ha reconegut és per algú també i això sí que et pot ajudar a poder entrar després en el món laboral. Tot i això és també un món difícil, llavors sempre costarà, encara que siguis dels millors, però bueno, jo crec que sempre al final si insisteixes ho pots aconseguir.
Sí, totalment d'acord. Al final aquest reconeixement doncs, existeix per algun motiu i doncs, el que comentava, és un món una mica complicat i que a vegades tracta molt de l'actitud doncs, de presentar-te, saber-te defensar i aleshores a partir d'aquí una mica veure aviam què s'hi troba. Però bueno, aquestes experiències el que et donen és una mica aquesta capacitat de poder-te afrontar diferents situacions, aprendre a presentar-te, defensar-te davant de gent que no coneixes i que a vegades és complicat de fer, però un cop ja has començat i ja t'hi has trobat la primera vegada, després resulta més fàcil i doncs, t'ajuda a l'hora de poder-te comunicar amb altres persones i veure la possibilitat de trobar feina.
Clar, perquè això que comentava una mica la Txell i abans també, creieu que això vosaltres no canviareu i simplement us hi anireu fent la pell dura cada cop que heu d'afrontar una presentació o un encàrrec a nivell professional? O el simple fet de dir, buf, això ara ja no és l'escola, no? Això va seriosament, fa que d'alguna manera tiris enrere doncs, a nivell de confiança, de tenir seguretat, amb una cosa que d'altra banda ja saps que l'has feta i que te l'han valorat d'una manera molt bona.
No, jo crec que al final és qüestió d'anar fent presentacions i, per exemple, a l'APD ens va servir molt doncs, ja per tenir com un primer contacte amb aquests professionals. Ja no era una presentació d'escola, sinó que era professionals, tot i que durant tot el curs ja hem anat fent moltes presentacions amb professionals, que no només eren professors. Sí que, clar, al final era dins de l'escola, un projecte dins de l'escola, i en aquest cas ja era com la primera sortida. Llavors això també t'ajuda ja a haver tingut el primer contacte aquest amb l'exterior i poder treure't una miqueta la por, no?, que pots tenir a dins abans de fer la primera.
Yo creo que independientemente de que fuesen los primeros contactos, igualmente quedarán como experiencias de futuro de decir, vale, pues puedo mejorar en este aspecto. O ya lo he vivido, ya sé lo que es, no tiene por qué afectarme tan duramente. Y de esto puedo sacar ventajas.
Pel que és el tema de l'excel·lència, què creieu que hi heu posat més? Quin ingredient de vosaltres us ha ajudat més a dir, ostres, mira, doncs gràcies a aquesta manera de fer, o això, o aquesta aportació que he fet, vaig aconseguir obtenir aquestes qualificacions?
Bueno, en mi caso creo que fue la constancia, estar constantemente pues trabajando en ello, intentando mejorar también como las opiniones, tanto buenas como negativas, hacia lo que estaba haciendo y tomarlo, independientemente de eso.
Jo considero que també un altre ingredient que et fa arribar lluny són les ganes, que al final, o sigui, tothom té els mateixos projectes a realitzar i llavors doncs, les teves ganes per fer més o per millorar o per aprendre doncs, és el que et farà invertir hores o anar a preguntar a altres persones perquè donin la teva opinió, per anar millorant una mica, doncs, afrontar aquestes situacions, que és el que comentava, que a vegades és difícil trobar-se i doncs, desenvolupar-te amb naturalitat i tal. I doncs que aquestes ganes són el que et fa una mica treure't la por o anar-te buscant una mica la vida, movent-te i anar millorant.
Sí, yo creo que también un factor importante es la esencia de uno, lo que nos hace diferentes, ese factor que marca la diferencia y que nos hace llegar a diferentes puntos, a diferentes lugares, a diferentes metas y ser esos proyectos tan distintos, tan variados, pero a su vez tan llenos de alma, ¿es así? Llenos de vida.
Sí, también al final... al fer una cosa que t'agrada és molt més fàcil potenciar com tot el teu talent o tot el que saps fer. Si estàs estudiant una cosa que no t'agrada potser és més complicat, però bueno, crec que en tots els nostres casos és una cosa que t'ajuda moltíssim.
Agustí, en parleu del fet aquest de dir ara aquí, en aquest entorn controlat heu pogut treure el millor de vosaltres, a la vista està amb les qualificacions, però allà fora, ja en el sector, a vegades, doncs com ha passat en algun cas d'èxit recent, com quan parlàvem, per exemple, de la mascota de l'Atur, de la Bussi, no? Opinarà tothom, una grandíssima majoria, que no en tindrà ni idea, però com que és gratis, no? Doncs aquí tothom dirà que vaya merda, que no sé què, i amb una cosa on tu, si et valoressis a tu mateixa, podries pensar que és un treball de Déu, poden minar la teva confiança, la teva creença de quina és la teva capacitat i com s'afronta això?
Bueno, és difícil de gestionar, perquè fins i tot dintre de la mateixa escola a vegades podem caure en aquests tòpics, no? Jo crec que aconseguim abstreure'ns bastant d'això, no? És a dir, nosaltres, jo crec que els hi traslladem el que, bueno, vosaltres heu d'estar convençuts de lo que feu, si vosaltres esteu convençuts i ho podeu justificar, vull dir, és igual, no? Jo, els que han passat per les meves mans a les aules, jo els primers dies de classe els hi plantejo, és a dir, una cosa és el judici de gust i una altra cosa és el judici estètic, no? És a dir, gust entre tothom, o no. Vull dir, però, clar, un judici de gust, me gusta o no me gusta, és totalment subjectiu. Vull dir, molt bé, t'agrada, perfecte, no t'agrada, perfecte, no passa res. Però el judici estètic, no, aquest és el que no fem. I el judici estètic és aquell que és objectiu, que segueix uns paràmetres tècnics, unes justificacions conceptuals. És a dir, vale, això pot estar ben fet o mal fet, això és un judici estètic, però que t'agradi? Per què no te pot agradar una cosa lletja? Per què només t'han d'agradar les coses boniques? Perquè les coses lletges, a lo millor, les coses que tu consideres lletges, a lo millor estan ben fetes, no? Per tant, hem de diferenciar entre el judici de gust i el judici estètic, i això és el que no fem a nivell social. Si m'agrada, és bo. I si no m'agrada, és dolent. No, no. És bo perquè tècnicament respon a uns criteris, tal, a un concepte ben desenvolupat, etcètera, no? Però pot no agradar-te. A mi no m'agrada Bruce Springsteen. Però dic Bruce Springsteen perquè ara tothom ha hagut d'anar a veure Bruce Springsteen. Però jo no li treuré mèrit a Bruce Springsteen perquè musicalment, tal, però no m'agrada. Però jo no li trec el seu mèrit com a artista o com a músic perquè... Bueno, pues segueix un procés creatiu, segueix un procés de treball pues estèticament justificable, no? I jo crec que, bueno, és algú que ells han d'aprendre a gestionar i, per tant, els judicis de gust els han d'estreure i estar convençuts de que la feina que presenten és una feina ben feta i el públic també pues, hauria d'educar-se en aquest sentit, no? Per això sempre nosaltres reivindiquem la importància de l'ensenyament artístic en la primària i en la secundària perquè precisament el gust i el judici estètic s'educa a través de les arts. No?
Escolteu, molta sort en el vostre devenir professional, que tingueu molts èxits. Gràcies per venir a participar avui. I Agustí, gràcies per aquesta secció fantàstica que has estat
gràcies
defensant aquí al matí durant tant de temps. Ha estat un plaer compartir-la amb
tu. El plaer és nostre també.